Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, demana temps i competències per poder resoldre els problemes de la xarxa de Rodalies. L'endemà de ser reprovada pel Parlament, que també n'ha demanat el cessament, Paneque ha assegurat que entén el neguit dels grups parlamentaris.
Vaig demanar que hi hagués una concentració també de propostes de solució. També hi ha sigut, per tant, en aquest sentit em sento satisfeta de que es puguin aportar solucions a aquesta problemàtica. És una qüestió estructural i de país, però sí que haig de dir que jo ara em centro absolutament en el camí de les solucions i en tenir el temps suficient i les competències suficients a través d'aquest traspàs per tal de, efectivament, poder assumir responsabilitats els propers mesos i anys.
Recordem que des de fa tot just una estona la circulació de la línia R3 es troba totalment interrompuda per una incidència a les instal·lacions entre les estacions de Montcada, Ripollet i Puigcerdà. Segons ha informat Renfe, tècnics d'Adif treballen per resoldre aquesta avaria. De fet, hem sabut que a 4:45 de la tarda el director de Rodalies, Antonio Carmona, compareixerà en roda de premsa. Més temes. Consum limitarà un cop al mes els aliments precuinats als menjadors escolars. Així ho ha anunciat el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustonduy, en una visita a l'escola Sant Jaume del Prat. Lluís Rodríguez, al Prat Ràdio.
El Ministeri de Consum vol garantir el dret a una alimentació saludable al conjunt de menjadors escolars de tot l'Estat. En aquest sentit, es limitarà una ració mensual als plats precuinats als centres. En aquests moments se serveixen en excés en un pràcticament 33%. És una de les novetats del decret llei que prepara el govern espanyol i que també vol que el 40% de la fruita i verdura que es consumeix a les escoles sigui de temporada. Escoltem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustonduy.
El objetivo no es otro que garantizar que los comedores escolares sean un espacio de igualación de oportunidades y que el derecho a la alimentación saludable pues no dependa del código postal, del barrio o de la renta de la familia de cada niño o niña.
I és que segons l'últim estudi Aladino, realitzat per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, un 40,6% dels infants d'entre 6 i 9 anys tenen excés de pes.
I el president rus Vladimir Putin ha proposat instaurar un govern interí sota els auspicis de la ONU a Ucraïna, segons recull l'agència russa TASS. Enmig de les negociacions impulsades pels Estats Units per aturar la guerra, Putin ha defensat que aquesta opció permetria un govern competent, diu, que tingui la confiança del poble i la convocatòria d'unes eleccions democràtiques. I atents perquè està activada l'alerta de plans Bencat i Procicat. Des de Protecció Civil es recomana extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Eva Garrido. Avui és divendres 28 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació que estarà encapçalada les properes hores pel vent que ha d'anar més. De moment, concentrat al nord de Girona, també al Pirineu i a les comarques de l'Ebre. És un vent de dalt, vent de tramuntana, que en general portarà pocs núvols. Sí que alguns se'n formaran cap al prepirineu i, sobretot, entre Osona, el Lluçanès, el Vallès Oriental i la Selva. En aquests indrets, fins i tot aquesta tarda, alguna gotellada, però fenòmens molt poc importants. I la temperatura, més suau que ahir. Atenció, perquè el cap de setmana el que ens vindrà, sobretot, és molt de vent. Demà dissabte serà un dia molt ventós al Pirineu, a les comarques de Tarragona, també les de Girona, i al voltant del migdia i la tarda, també aquestes ventades a la resta del país. Fins i tot aquesta tramuntana bufarà forta en indrets on normalment no ho fa gaire, que és cap a la Catalunya central i també les comarques de Barcelona, amb algunes nevades el dissabte al Pirineu i el diumenge ja amb força sol, però encara amb vent, especialment a les comarques de Tarragona i les de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem d'Adolescents, la sèrie de la qual tothom en parla, i sobretot pel seu missatge, i és que als mòbils dels adolescents hi arriben continguts molt perillosos. Tot plegat ho analitzarem amb l'educadora digital Anna Ramis des de Ràdio Castellà. I acabarem la primera hora amb la tertúlia dels joves. Aquest divendres la dedicarem a parlar d'estudis i formació. Xerrarem amb l'estudiant de periodisme León Guerrero i el comunicador audiovisual Carles Lairini. A partir de les 5, des de Ràdio Sabadell, conversarem amb Carme Forcadell, qui va ser presidenta del Parlament de Catalunya del 2015 al 2018. Continuarem, com cada divendres, amb cinema, de la mà del periodista de la Municipal de Terrassa, Sergi Estapé, i acabarem amb un repàs de l'agenda pel cap de setmana. Tot això i més des d'ara i fins les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! I passen 6 minuts del punt de les 4 de la tarda. És moment d'arrencar el magazín amb la ronda d'actualitat, i ho farem des de Terrassa amb el company Sergi Estapé.
Bona tarda. L'índex de criminalitat ha baixat en el darrer any en un 9,4%. A Terrassa és la ciutat de l'àrea metropolitana on més ho ha fet. Per continuar avançant, ordenar i facilitar la gestió i marcar les línies estratègiques fins al 2028, s'acaba de presentar el Pla Local de Seguretat. El document parteix de 6 plans sectorials: activitats públiques, civisme, protecció civil, salut pública, seguretat ciutadana i seguretat viària. De cada àmbit s'ha fet una diagnosi assenyalant els riscos i les demandes ciutadanes. S'han marcat els eixos, les accions i els objectius, i també s'han establert indicadors per avaluar els resultats. Segons el govern municipal, les prioritats són les ocupacions delictives, la tolerància zero amb les drogues i armes i problemes a l'espai públic i establiments que no compleixen la normativa. Hi ha 10 establiments al punt de mira, no només d'oci nocturn, es trafica amb drogues, i l'objectiu és tancar-los, segons ha dit l'alcalde Jordi Ballart. La policia municipal ha estat un pilar bàsic, però en l'elaboració del document han participat gairebé 80 persones d'altres cossos de seguretat i emergències i serveis municipals. El document, elaborat al llarg de gairebé 3 anys, es presentarà el 3 d'abril en la Junta Local de Seguretat, on assistirà la consellera d'Interior, Núria Parlon.
I de Terrassa marxem a l'altra cocapital del Vallès Occidental, a Sabadell, amb la companya Júlia Ramon.
Bona tarda. L'entitat sabadellenca Actua Vallès ha atès més de 150 persones el 2024 en els 4 projectes que gestiona des de la seva àrea de VIH. En la memòria d'activitats del 2024, l'entitat indica que el 74% de les persones ateses en els diferents programes d'acompanyament intensiu han manifestat una millora de la seva qualitat de vida. El també sabadellenc Alberto Capitán és el director de l'entitat.
Per qualitat de vida hem d'entendre, bueno, poder portar una vida normalitzada, tenir xarxes de suport, tenir espais de recolzament, i per nosaltres és important monitoritzar si aquelles accions que estem fent repercuteixen no només en l'estat de salut, sinó en aquesta esfera de la qualitat de vida, salut mental, que li hem de donar aquest espai d'importància.
Entre les dades que exposen també hi ha el fet que una de cada 3 persones ateses és una dona, un dels col·lectius amb més VIH més invisibilitzats.
I ara anem cap a Badalona amb la companya Ana Clara. Ana, molt bona tarda.
Bona tarda. El locutor de Los 40 Principales, Dani Moreno, serà el pregoner de les festes de maig. Dani Moreno va començar la seva carrera professional a la ràdio a principis dels anys 90. L'any 2000 va fer el gran salt a Los 40 Principales dins del programa Endellà, una participació que li va permetre guanyar molta popularitat fins a consolidar-se com una de les figures més destacades de la ràdio fórmula. Tot i viure a Madrid, Dani Moreno és de Badalona i, segons ha explicat l'alcalde als micròfons de Ràdio Ciutat, fa una defensa aferrissada dels seus orígens. Serà el 2 de maig quan Dani Moreno faci el tret de sortida de les festes de maig. El locutor ha convidat tothom a participar en el pregó.
És una boníssima notícia. El proper divendres, dia 2 de maig, pregoner de les festes de maig de Badalona, a la plaça de la Vila, a l'Ajuntament. Tenéis que venir por la tarde, viernes, dia 2 de mayo. Ai, a la meva ciutat, amb el meu cor.
La notícia l'ha donat l'alcalde Xavier García Albiol en exclusiva al Badalona Matí d'aquesta casa, on també ha avançat que en aquestes festes de maig hi haurà un vespreig, una festa de tarda dirigida a un públic més adult.
I ara anem a conèixer l'actualitat al Prat de Llobregat amb el company Lluís Rodríguez. Lluís, molt bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Consum vol garantir el dret a una alimentació saludable al conjunt de menjadors escolars de tot l'Estat. En aquest sentit, es limitarà una ració mensual als plats precuinats als centres. En aquests moments se serveixen en excés en un pràcticament 33%. És una de les novetats del decret llei que prepara el govern espanyol i que també vol que el 40% de la fruita i verdura que es consumeix a les escoles sigui de temporada. Escoltem al ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustenduy.
El objetivo no es otro que garantizar que los comedores escolares sean un espacio de igualación de oportunidades y que el derecho a la alimentación saludable pues no dependa del código postal, del barrio o de la renta de la familia de cada niño o niña. Y en esta visita aquí en el Prat hemos querido visibilizar las iniciativas que llevan años siendo pioneras en este ámbito.
I és que, segons l'últim estudi Aladino, realitzat per l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, un 40,6% dels infants d'entre 6 i 9 anys tenen excés de pes.
I ara connectem amb Ràdio Castellà i l'acompanya Rocío Gómez. Rocío, bona tarda.
Bona tarda, anem amb un apunt esportiu. El Club Bàsquet Castellà Masculí suma la tercera victòria consecutiva i es consolida en la zona mitja de la taula, en la millor ratxa de la temporada. El Club Bàsquet Ripollet B va caure per 65-48 després de l'embranzida local del tercer quart per decantar el partit. Els de Jaume Prat han agafat el pols a la categoria a 4 jornades d'acabar la fase regular. 3 victòries consecutives enfront de rivals de nivell, ha superat a 2 dels 3 equips capdavanters de les últimes jornades, que deixen a l'equip a poc d'aconseguir la permanència a la categoria. Una derrota del grup Bernabé enfront del líder Martinenc o de la Unió Esportiva Gaudí B en la pròxima jornada ho asseguraria matemàticament.
I acabem aquesta ronda d'actualitat a Sant Cugat del Vallès amb el company Sergio Morales.
Enclavada al bell mig de la Serra de Collserola, la Floresta conviu amb les característiques que defineixen els barris de muntanya. Vistes privilegiades, contacte directe amb la natura i el districte Floresta en concret, una idiosincràsia que es l'ha convertit en un territori diferenciat de Sant Cugat. Viure-hi, però, també té inconvenients. Un d'ells és la manca d'enllumenat en molts punts del barri, una deficiència històrica que el veïnat fa temps que denuncia. Aquest 2025 l'Ajuntament donarà resposta, a part d'aquestes inquietuds, i és que en el ple de març es va aprovar el projecte per millorar la il·luminació al Parc de les Dones i les escales de la UREF, una proposta sorgida als pressupostos participatius de 2022-23 i que s'executarà amb un pressupost de prop de 30.000 euros. Sentim el membre del Consell de Barri, Òscar Gené.
La línia de pressupostos participatius sempre es pot valorar com un indicador, no?, de què reclama la gent o quines necessitats està detectant la ciutadania. S'ha de veure quina sortida se li dona en aquestes propostes i quin és el canal, però està clar que demostra que molts veïns i veïnes necessiten il·luminar certs trams del seu territori o del seu àmbit.
Les obres ja estan pressupostades i, per tant, es podran dur a terme aquest any.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Tothom en parla d'adolescents. És la sèrie del moment i ens arriba amb un missatge als mòbils dels adolescents i arriben continguts molt perillosos. Avui preguntem a l'educadora digital Anna Ramis si ha vist la sèrie des de Ràdio Castellà i amb el company Guillem Plans. Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Què passa quan els adolescents tanquen la porta de l'habitació? Tot sovint, mentre els pares creuen que els adolescents dormen segurs, a soles a l'habitació hi tenen una finestra digital per una escola contingut molt perillós. La sèrie Adolescents ha estat una sotregada de consciència alarmant que ens ha fet reflexionar sobre això. Hi ha molta cosa a pair i comptarem amb l'ajuda d'experts. Tenim amb nosaltres Anna Ramis, que és mare, mestra, pedagoga, educadora digital, per parlar-ne. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja has vist la sèrie de què tothom parla, escriu. Adolescence.
Sí, sí, l'he vist, l'he vist.
I què t'ha semblat?
Bueno, una oportunitat, com deies, no? És una... posar un tema d'una forma molt crua sobre la taula i tenir aquestes quatre perspectives que ofereixen els quatre capítols és una oportunitat. No, vull dir, cinèfilament no sé valorar-la, però em sembla que tot el que ens ajudi a dir escolteu, això està passant, parem un moment, seiem, parlem-ne, benvingut.
Mm. Ha sigut una sotragada tan gran que fins i tot a Londres estan plantejant passar-la als instituts. Aquí s'hauria de fer o no?
Bueno, jo no sé si els instituts és el lloc on passar-la. És a dir, el que sí vaig veient clar cada vegada més és que el que està passant a les xarxes i a internet i tota l'oferta brutal que hi ha no és un problema dels adolescents. És a dir, el que hi ha a les xarxes ho hem creat, ho estem creant els adults. I és lucratiu i els adults ens en lucrem. I aleshores, com que els adolescents hi accedeixen, diem... Ostres, que malament els adolescents. No. És a dir, què passa? Que estem carregant els neulers sobre els consumidors dels productes que els adults generem. Estic posant tots els adults en el mateix sac, eh? Aleshores, jo crec que més que passar als instituts, que no dic que no, eh? I potser s'hauria de passar amb els més grans, seria una bona, un bon lloc de partida amb els que dialogar docents o grups de pares i mares.
Mm. El que sí que ens demostra la sèrie és que aquí s'ha de fer feina des de ben petits. Per això parlem amb tu, perquè ets experta, has estat impulsora de 0 a 3 pantalles res, acabes de publicar, per exemple, el conte El teu cervell és meravellós, on expliques com funciona el cervell, perquè és important cuidar-lo i com les pantalles descontrolades poden ser perjudicial. Fas molta feina divulgadora en aquest sentit, en evitar la pantalla ja des de ben petits, que suposo que això ens fa arribar a l'adolescència amb un ús més conscient de les pantalles.
Bueno, el que tenim molt clar és que, com que el cervell humà evoluciona des del naixement fins al final de la vida, però sobretot fins que arribem a l'adultesa i en les primeres etapes de la vida és molt dúctil, molt maleable, el que passa en la primera infància, de 0-3 o de 0-6, queda registrat en el, cometes, disc dur de la persona que acabarem esdevenint, no? Per tant, els mals usos en aquestes primeríssimes edats són més arriscats que els mals usos fins i tot que podem fer d'adults, no? Aleshores, per això posem tant èmfasi en protegir la petita infància de l'abús o dels mals usos de pantalles. Però deixa'm incidir que en la primera infància i després durant tota la infància, la pubertat i l'adolescència, en el que posem l'accent no només és en l'ús que l'infant fa de les pantalles, és a dir, si està assegut davant de la tele tantes hores, que no són les hores el que mesura la bondat o la maldat, o si consumeix aquest tipus de jocs, o si està amb tal tipus d'aplicacions, sinó estem posant l'accent, sobretot i també, en que això sigui triat pels adults, acompanyat pels adults i compensat amb una vida al costat dels adults en què es teixeixin relacions de confiança i en què l'oci tingui altres possibilitats que no només l'oci digital. Mm. S'entén?
I tant, i tant. Precisament en aquesta sèrie que ens dona peu a parlar de tot això, que és el que celebraves abans, es veu que hi ha una desconnexió molt bèstia entre el que sent i viu l'adolescent quan està tancat a l'habitació, tot el que li està passant, i els seus pares. Allà hi ha una escletxa, perquè ells pensen que tot va bé.
Clar, aquest és el problema. És a dir, la prevenció perquè no passi això a l'adolescència comença quan tens 2 anys, 3, 4, 5, 6. És a dir, durant la infància, que és molt possible i molt saludable establir vincles de confiança i que puguem compartir temps de vida i temps d'oci i riure junts i passar-nos-ho bé junts. Tant fa si juguem un partidet a la Play com si juguem un partidet de lo que sigui a la plaça de davant de casa. Això teixeix una relació que quan arriba l'adolescència, necessàriament l'adolescent transforma, i a vegades d'una forma contundent, però que està en la base. El que no pot ser és que hi ha aquest tòpic social de que els adolescents, uah, són terribles, i que els pares i mares entenguem perquè els tenim tancats en una habitació no els està passant res. Aquest vincle que hem d'haver teixit i assegurar-nos de què hi és, tot i que l'adolescent el transforma i en alguns moments no ens vol a l'habitació, nosaltres hem d'haver teixit una confiança prou gran per dir a partir de tal hora el dispositiu connectat a internet surt de la teva habitació perquè volem que dormis. A partir de tal dia, nosaltres compartim amb tu les nostres xarxes o les nostres sèries i tu comparteixes amb nosaltres algunes coses de les teves xarxes, de les teves sèries, streamings, de manera que aquest diàleg ens pugui aixecar les alarmes si n'hi ha, per una banda. I per l'altra, si hi ha un bon teixit de confiança d'aquest adolescent amb el seu entorn, no només familiar, sinó amb tot l'entorn d'oci i d'estudis, és menys factible que necessiti aquest recloure's a l'habitació, crear-se aquesta identitat o aquest refugi digital al qual fugir. Quan algunes vegades la vida doncs, realment els hi posa difícil en alguns adolescents. No? Però si ja hi ha un teixit, algun profe a l'institut, el pare, una germana gran amb la qui es pugui parlar de «Ostres, m'està passant això, tio, em fastidia molt que els de la classe això o allò, o que les noies o que els nois...» Si això es pot parlar, aquí ja tenim un punt on agafar, tirar l'ancla i dir «Ens quedem aquí parlant-ne».
El que es veu és, en aquest sentit, que hi ha tota una mena de món d'abusos psicològics, de bullying, de maltractament digital, que s'expressa a través de coses tan, que els adults veiem tan absurdes com les emoticones, no? Aquesta vol dir això, que et posin aquesta paraula, t'estan deixant en ridícul davant de tothom d'aquesta manera. Tot això és desconegut pels pares. Clar, és un llenguatge...
L'adolescent sempre ha sigut diferent del llenguatge adult. El que passa que ara és extra desconegut perquè allà on un adult veu un cor de color groc i no hi és, doncs un adolescent hi pot llegir altres coses, no? Per això és molt important que aquests punts de confiança siguin diversos. I aquí l'acció dels tutors, dels instituts, de les escoles, dels monitors d'esplai, dels no sé, entrenadors d'esport, de dir, va, compartim això i estiguem al dia d'aquell llenguatge, sobretot per protegir. Perquè en un moment en què, diguem, l'adolescent, el jove, té moltes més possibilitats que les que vaig tenir jo d'expressar m'estan pressionant, m'estan fent bullying, com a dona em sento malament, o amb la meva identitat de gènere em sento malament, que això ara és molt més possible, resulta que pot ser també més vulnerable i més atacada. Per tant, hi ha d'haver sempre algun adult en algun lloc amb el canal obert per escoltar.
El que molts pares deuen pensar, pares amb fills adolescents, és que tenen por. I no saben si han fet salat, si han fet tard, si hi ha alguna cosa a fer, si han d'abordar la situació d'alguna manera en concreta. Ara mateix es deuen trobar així molts pares que han vist aquesta adolescència.
Clar, o sigui, la pel·lícula juga amb el tema por, perquè no hi ha res, diguem, més visceral que posar el teu fill en una zona de risc en la que tu no puguis fer res. Això et genera una por brutal, no? Però sense arribar aquí, tant de bo la societat, els adults, passessin d'aquesta por a dir hem de poder fer alguna cosa. D'acord que hi ha una part que és s'ha de legislar, s'ha de prohibir, s'ha de regular, s'ha de... Vale, doncs no deixem d'insistir com a ciutadans si creiem que s'ha de prohibir que hi hagi empreses que es lucrin a base de captar dades d'adolescents. Doncs lluitem per això. Però alhora, domèsticament o en petit grup de societat, sempre tenim la possibilitat de dir, ostres, hem vist això i et volem ajudar, volem estar al teu costat, volem sempre ser els teus protectors i mai que et passi res que et sorprengui, que et violenti, que et faci fàstic, que pots venir i dir-nos-ho, perquè una denúncia a primer moment als Mossos és molt més eficaç que esperar un any de malestar d'un adolescent. Per tant, el missatge que les famílies poden transmetre és vine, comunica'ns qualsevol cosa, per menuda, per estèril que et sembli. perquè val més intervenir per no res que deixar que un fet arribi a consolidar-se i arribi a fer mal de debò durant anys a una persona, i més a l'edat de l'adolescència.
Parlant amb tu, Anna, m'adono que fas aboques el sentit comú i la confiança molt més que normes estrictes o pautes. Però també hi han de ser,
n'hi ha d'haver,
no?
N'hi ha d'haver.
N'hi ha d'haver, clar, clar, clar.
Ja t'he dit una, per exemple, sí. Ningú, ni els adults, ens n'hauríem d'anar a dormir amb un dispositiu connectat a internet dins l'habitació on dormim. Els mòbils carregant-se fora, el portàtil, la tablet, hauria d'estar fora de l'habitació. I si pogués ser, hauríem de ser aquella regla que diu una hora abans d'anar a dormir, zero pantalles. Tothom, però un adolescent més. És a dir, les hores no és que estiguem anant contra l'adolescent, és que estem protegint les seves hores de son quan li diem, doncs mira, a partir de les 11 cau el wifi a casa nostra perquè tenim un control parental o perquè tots plegats ens hem posat un controlador de temps i deixem el mòbil, la tauleta, fora de l'habitació. Però clar, això vol dir un acte de diàleg molt valent amb l'adolescent, i si ja li hem comprat la taula, l'ordinador, la torre, els cascos, la cadira ergonòmica, perquè la seva habitació sigui el rei de l'espai virtual, això costa més. Clar, si només ha de treure el mòbil és una cosa, si no desmuntar aquest castell n'és una altra. Tot i que apagant el wifi i tenint un control s'acaba ràpid, no cal treure la taula i la cadira al passadís. Però clar, és un moviment que vol molta força per part dels pares i les mares, però que ben explicat jo crec que els adolescents poden entendre amb fastídia, amb fot, però entenc que ho estan fent per protegir-me. I això no va de et quedes sense mòbil 2 setmanes. No, perquè l'adolescent socialitza a través del mòbil. Però sí que hi ha certes franges horàries, certs continguts, que entre tots ens els anirem limitant.
És des de ben petit que s'ha de començar a educar també en temes de gènere, perquè, com passa a la sèrie, no puguin incidir tan fortament aquests missatges masclistes que hi són a la xarxa i que tenen mecanismes per penetrar a tots els dispositius mòbils i que, per tant, tard o d'hora te'ls acabaràs trobant a la pantalla, vulguis o no.
Sí, o sigui, el que passa és que això, torno a dir, el problema de la identitat de gènere i del masclisme o del racisme, totes aquestes lacres que encara arrosseguem, no és un problema adolescent ni de joves, és un problema que tenim la societat i que en les xarxes, com que hi ha aquesta doble, diguem, efecte que és l'anonimat per una banda i la obertura al món mundial, que una cosa que poses ara doncs pot estar immediatament vista a l'altra banda, doncs això augmenta, no?, el risc. Però aquest és un problema adult. És a dir, jo crec que si els adults anem maldant perquè el que expressem a casa, perquè el que vivim a casa estigui més lluny possible de masclismes, de racismes, això queda amb un input fortament implantat en el cervell, en el tarannà dels fills i filles. No es tracta d'estar fent feminisme tot el dia, sinó que el que es viu a casa, quan veiem una pel·lícula, quan veiem un fet al carrer, quan els nostres fills ens expliquen una cosa que ha passat al pati, o quan estem anant a veure un partit de l'equip o del que sigui que els nostres fills juguen, que aprofitem les vivències per dir-hi la nostra. I això va quedant. Per això insisteixo tant que durant la infància, que és una etapa molt, diguem, més plàcida que l'adolescència dels fills, això ha de ser una militància diària dels pares. Va sembrant inputs a favor del respecte a les persones en tots els sentits, no? De manera que el dia que un adolescent es troba amb tota una sèrie de discursos masclistes o xenòfobs o el que sigui, digui, ostres, això em grinyola, no? I com a mínim s'ho plantegi, que no hi caigui de quatre potes.
Anna, amb què et podem llegir? Sí que ara ho comentàvem, que has publicat el conte El teu cervell és meravellós, però amb què estàs treballant? Perquè no pares, no?
Sí. Vaig fer el llibre aquest de 0-3 pantalles res, que també està en castellà, i ara hem fet aquest, que és per infants, El teu cervell és meravellós, que no t'atrapin les pantalles, que és per nens i nenes des de prelectors de 4, 5 anys fins a 7, 8, 9. És un conte, un llibre de coneixements que ens el va revisar el David Bueno perquè no féssim servir cap terme equívoc, no?, des del punt de vista neurocientífic, i que explica als nens i nenes i als pares i mares com funciona el cervell i per què les pantalles ens poden enganxar en un sentit no gaire afavoridor. I ara estic treballant en una campanya que no estic dient més vincles, menys pantalles, justament adreçada a mares i pares en el tercer trimestre de l'embaràs o en el primer any de vida del nadó, perquè és aquí on es construeix el vincle fonamental que ens permet tenir salut mental el resto de la vida. I estem generant uns materials i estic entrant en contacte amb institucions, amb cercles on hi ha adults en aquestes circumstàncies, no?, i que es volen plantejar com comencem bé la relació amb els nostres fills i filles, canviant, gràcies a l'arribada de l'infant, els hàbits que tenim els adults, els hàbits digitals, modificant-los una mica, per fer lloc a l'infant, no? Perquè quan veus un adult i saps que no suporta més de 7 segons sense que passi res, que ja els 7 segons ja treu el mòbil per distreure's, doncs l'hem d'entrenar a poder passar més estona sense fer res, perquè aquest res és el que donarà lloc a mirar-se la criatura i quedar embadalit mirant què fa un nadó.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Interessant això que ens explicava l'educadora digital Anna Rami sobre adolescents. Jo encara no he vist la sèrie, així que m'ho apunto per aquest cap de setmana. I ara encetem, quan passen 2 minuts de 4:45 de la tarda, la tertúlia d'actualitat. Aquesta tertúlia de divendres que toca que sigui tertúlia de joves, i aquesta tarda ens acompanya via telefònica León Guerrero, estudiant de periodisme. Molt bona tarda, León.
Hola, molt bona tarda.
També tenim a l'estudi de Sant Cugat del Vallès en Carles Lairini. Molt bona tarda, Carles.
Bona tarda.
I també ens acompanya en Cesc Camanyes, també via telefònica. Molt bona tarda, Cesc.
Molt bona tarda.
A continuació parlarem una estoneta sobre l'educació, sobre universitat, sobre formació, perquè avui tots tres teniu uns perfils molt semblants, molt interessants, i és que el León és estudiant de periodisme, el Carles va estudiar comunicació audiovisual i en Cesc, que és tècnic de realització de ràdio. O sigui que tots tres, com a mínim, us heu hagut de formar per fer el que feu. I avui parlem d'educació precisament perquè al 324 sortia aquesta notícia que deia que a les universitats públiques hi ha més suspesos que a les privades. I és que els experts coincideixen a assenyalar que el perfil socioeconòmic de l'alumnat i la dificultat intrínseca d'alguns graus, doncs, hi tenen molt a veure. A veure, qui vol arrencar amb aquesta tertúlia, amb aquesta primera pregunta que us faig a tots, és que si realment creieu que la universitat pública és, o a la universitat privada és més fàcil aprovar que a la pública. Qui vol començar? El León, va, que ara està estudiant periodisme. On estudies periodisme, León?
A la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bé. Doncs, León, què n'opines? Creus que els estudiants de la universitat pública ho tenen més difícils que els de la privada?
Sí, jo opino que sí, i conec estudiants i amics que estan a la privada i ho tenen molt més fàcil, van molt més tranquils a classe, i amb els professors doncs hi ha com un tracte, jo crec que diferent que el de la pública.
Cesc?
I això també és clau.
Digues, Cesc, tu què en penses?
Jo, clar, jo no puc tenir una opinió, perquè jo no he anat a la universitat, però pel que he vist i pel que m'han comentat, doncs jo estic d'acord amb el Leo, perquè, bueno, al final jo ho veig així, no? Si pagues, doncs ho tens més fàcil, no? Al final, si fiques diners, doncs ja està. Però sí, no, jo ho veig així, per el que m'han dit, però clar, la meva opinió és el que et dic. No la trobo... No és la millor perquè jo no he estat a una universitat en general, llavors no... Però sí, jo crec que la privada ho tenen més fàcil per aprovar.
Cesc, perquè tu has fet formació professional per fer de tècnic?
Sí, jo vaig fer el cicle mig i després cicle superior.
Doncs no pateixis, perquè també en parlarem, perquè també tenim actualitat sobre aquesta qüestió, sobre la formació professional. Carles, tu, bueno, explica'ns, tu també vas estudiar, vas passar per la universitat.
Sí, clar, el meu cas potser és una mica estrany, perquè jo vaig primer fer, bueno, vaig fer la carrera, però després vaig fer el grau superior, o sigui, va ser després, no? Allò de fer primer el grau superior, després la carrera. Jo vaig anar al revés una mica del món, i, bueno, en els dos casos sí que vaig anar a escoles públiques, diguem. La primera va ser l'Autònoma i després l'altra va ser l'EMAP. I sí que és veritat que, bueno, coincideixo en que és molt probable que a la universitat privada hi hagi més facilitats o també més xanxullos, no penso jo, perquè potser tenint en compte el que va passar amb la Universitat Rei Juan Carlos i tot això, amb els títols, no? com els regalaven entre cometes. Clar, no sé sap fins a quin punt, no? Hi ha la transparència potser de que hi hagi el rigor per passar les proves tal com s'haurien de passar, no? Penso jo, no sé.
Una de les coses que apunta aquest article del 324 és que hi ha... té molt el factor precisament aquest econòmic de la universitat privada i la universitat pública té molt a veure, i és que alguns experts que pregunten en aquest article diuen que és que la relació que hi ha entre els alumnes i de la privada és més de clients que no pas d'alumnes.
Clar, té sentit, no? Perquè sembla com que qui paga mana, doncs en aquest cas jo crec que s'adapta perfectament.
León, tu que dius que estàs estudiant periodisme a la Universitat Autònoma i dius que coneixes gent que va a la privada i que va molt més relaxada, però a tu realment t'està costant treure't la carrera a la Universitat Autònoma?
No, la veritat és que no vaig fer ni tampoc m'està costant, però sí que hi ha gent que jo crec... Tinc un amic que està fent ADE a l'Autònoma i un altre que ho està fent en una privada, i el que ho fa a la privada... gairebé no va a classes, o sigui, tampoc es vull criticar-li ara aquí, però que la diferència es nota en el nivell i en la demanda, també. I també en el tracte, perquè el de la privada, si li comentes, doncs avui no puc venir, tinc un problema, doncs potser t'escoltarà molt més que la pública, que potser no saben ni com et dius.
Això també ho apunta l'estudi, no?, que les ràtios també són importants, és a dir, que a la universitat privada hi ha menys alumnes per classe i pot ser potser una atenció més personalitzada, no? Que en la pública, que en sou 80 o 100 i pico, i t'has de buscar una mica les castanyes, no, Carles?
Sí, és que no sé, hi ha com mix, jo penso, no? També hi ha professors que potser estan a la pública i, bueno... estan allà perquè potser porten molts anys i ja també passen de tot, perquè me'l n'he trobat així, i que vaig treure'm segons quines assignatures, quasi sense fer res, i potser altres que sí que eren més exigents i més demandants, no? Però, clar, no sé, a la privada, fins a quin punt, no? Hi ha aquest rigor o aquesta transparència, no? Clar, és que no ho sé.
Cesc, tu que ens deies que havies fet la formació de grau mitjà i després la de grau superior, per exemple, com fan algunes persones, tu ara et plantejaries anar a la universitat i treure't un títol universitari?
Clar, la idea em va sorgir, evidentment, m'ho vaig pensar bastant bé, però clar, al final, segons el que vaig veure, mirar i el que em van comentar companys que han fet de la universitat i tot, em van dir que no m'aportaria res nou, seria tornar a fer teoria i, bueno, i tornar a fer pràctica, bueno, que no m'aportaria res de nou. T'aportaria, doncs, el títol, que és veritat que en un títol va bé, però jo crec que a dia d'avui, amb els cicles i que a sobre et donen les pràctiques, i que jo tinc molts companys que ja havent fet les pràctiques ja estan treballant ara mateix. Llavors jo crec que no fa falta la universitat des del meu punt de vista, però que si hi ha gent que ho vol fer i vol tenir títol, doncs és que ho pot fer. No sé, això és decisió de cadascú, però jo crec que a dia d'avui no faria falta.
Mm-hmm. Tu, en canvi, Carles, ho vas fer al revés. Primer vas a la universitat i després vas fer un grau superior. Per què ho vas fer al revés?
Perquè precisament em vaig adonar, no, després d'uns anys d'haver fet la carrera, de que no vaig sortir preparat realment per al món laboral ni per tenir cap capacitat tècnica per poder desenvolupar cap funció. No? La universitat sembla que et prepari per ocupar un càrrec superior en el que tu d'entrada no accediràs mai. Per tant, és lògic que comencis des de baix i normalment és com a tècnic, no? Sobretot en l'àmbit audiovisual. Llavors, per això crec que el grau superior realment t'obre moltes més portes al món laboral que no una carrera, en aquest àmbit sobretot. Si em dius potser medicina, doncs no, clar. Però en aquest àmbit, i segurament en molts altres, és que és molt... surt molt més a compte fer un grau superior, per descomptat. Si jo sí que ara pogués tirar el temps enrere, hauria començat per grau superior.
Mm-hmm. Leona, tu et vull preguntar si aquesta carrera de periodisme és la primera carrera que estàs fent, o si és la segona, o si també primer has fet un grau.
Jo vaig començar fent dret a la UB, mm-hmm, però ho vaig deixar a l'any i mig, i vaig decidir canviar periodisme.
Mm-hmm. Ja estàs content?
Sí, la veritat és que sí. Jo ja em vaig adonar segon que havia de canviar i que el dret no era el meu. Tampoc és que m'anés massa malament, però no m'hi veia ni treballant i tampoc m'agradava estudiar. I crec que una assignatura com aquesta, amb les assignatures que hi ha dret, si no pots estar estudiant-les, si no pots estar preparant cada dia els manuals i els codis, doncs jo no li trobava el sentit i tampoc m'hi veia en un futur. O sigui que vaig decidir fer el canvi.
I periodisme, quin curs estàs fent ara de periodisme?
Estic a primer.
Estàs a primer. I t'està agradant? No trobes a faltar tocar alguna càmera o alguna...
Sí.
Què?
No, m'està agradant. Està ben enfocat. L'únic és que hi ha algunes assignatures que jo penso que crec que s'hauria d'actualitzar fins i tot a Mari, i s'haurien d'afegir assignatures i eliminar algunes altres perquè no encaixen, jo crec, amb la idea d'un periodista del segle XXI. Mm-hmm.
Tot això us ho preguntava de la formació professional i també doncs faig referència al Cesc, no? Pobre, que es pensava que no podria aportar a la tertúlia, però sí que pot, perquè una altra de les notícies que s'han publicat recentment és que la bretxa d'ocupació entre joves amb formació superior i bàsica, és a dir, formació superior, entenem universitat o un grau superior, i la bàsica, entenem que només han fet la primària i l'ESO, puja 8 punts. En 20 anys és una bretxa de 8 punts l'ocupació, doncs, de les persones que surten de la universitat o de la formació professional superior a les que només s'han quedat amb la primària o l'ESO, que seria com el mínim dels mínims, no?, que es demana avui dia. Cesc, tu per què vas decidir-te per començar ja no directament pel grau superior, sinó ja des del grau mitjà? Per què vas des de la formació de grau mig, digues.
Clar, jo a quart de l'ESO doncs estava amb la típica decisió, no? Què faré, on haig d'enfocar el meu futur. Clar, a mi doncs m'agradava molt l'audiovisual i tot. Clar, vaig buscar, doncs, clar, hi havia el batxillerat, no? I dic, bueno, doncs hauré de fer el batxillerat. Però clar, jo de fet vaig descobrir, m'ho van explicar la meva tutora, va dir, escolta, que hi ha els graus mitjos, hi ha un que és de... Bueno, en aquell cas era video DJ, però que era audiovisual, al cap de la fi. I era aquí i tal, i m'ho va explicar, i jo, hòstia, doncs, 2 anys i tot, doncs m'apunto aquí i... Ostres, no, li agraeixo perquè la veritat que va ser increïble el grau mig, però sí, des de quart de l'ESO, però que és això, que jo el que veig és que molta gent no s'adona que hi ha més possibilitats a part de la universitat, o sigui, batxiller i universitat, que també hi ha els graus mitjos, i si ja saps el que vols i vols especialitzar-te en una cosa en concret, doncs jo crec que és la millor opció i que...
molta gent no l'aprofita, aquesta opció.
Perquè a tu, Cesc, t'ha costat trobar feina sent una persona en formació professional o no? Perquè es parla molt també de que la formació professional avui dia té unes taxes d'ocupació molt altes.
Clar, a veure, sí i no. Jo crec que sí, perquè en general si ets jove ja costa, perquè, bueno, perquè demanen unes experiències, el típic, no? Que volen 4 anys d'experiència i jo què sé, potser tens 16 anys. Que et demanen molta experiència, però deixant aquest tema també, fent el grau mig i el grau superior, sí que he notat que després de fer pràctiques, i que inclús amics meus fent pràctiques, doncs ja estan treballant de les pràctiques que vam fer i tot, doncs sí que he notat que he tingut alguna oportunitat i he estat treballant de lo que he estudiat, saps? Cosa que però noto que és un privilegi perquè molta gent, quan acaba la universitat, jo tinc molts amics que no estan treballant del que han estudiat, saps? I veig un problema aquí. Mm-hmm. Però, per sort, amb el grau superior i tot, jo, bueno, és que no sé si he tingut sol o no, però que jo, per sort, he pogut treballar del meu, de moment. Mm-hmm.
El Carles, tu ara defensaves mm-hmm. molt a Ferri, eres, no? Aquí deia, si ho arribo a saber, sí. Faig abans el grau superior que la universitat.
Sí, perquè jo penso que també hi ha cert estigma, o hi havia, almenys abans hi havia més, que ara potser, sobre els graus, no? Sobre la formació professional. Semblava que el que treia millor nota de classe, aquest havia de fer batxillerat i anar a la universitat, no? I jo pues, treia bones notes i no em plantejava un altre itinerari que no fos aquest, perquè els professors també m'ho recomanaven i em deien, no, és que ha de fer batxillerat i després anar a la universitat, sabent que hi havia altres opcions, però no sé, hi havia potser la creença, o més subconscient o menys, de que era com un nivell inferior, no? Com, per exemple, potser que no era tan bon estudiant. I la veritat que molt, molt, molt arrepentit, no?, d'això, perquè, ja et dic, si ho hagués sabut, crec que aprens molt més, et prepara més per la vida real i la teoria que et dona la universitat, doncs, bueno, sí, és teoria, però la meitat de peça t'acaba oblidant, no?, amb el pas del temps, llavors tampoc és que t'aporti tant. Mm-hmm.
León, tu ara ens explicaves que primer vas començar dret i després et vas adonar que no t'agradava, que no t'hi veies, i llavors t'has passat a periodisme, però estem parlant, en tots dos casos, de carreres universitàries. És a dir, tu et plantejaves sí o sí, o a casa teva et plantejaven sí o sí que havies d'anar a la universitat?
No, jo ja ho tenia pensat, sí o sí que aniria a la universitat. Això sí que no ho he deixat de pensar mai. I, clar, el que sí que vull comentar i és que conec a molta gent dels meus amics que van anar a la universitat, gairebé tots o van canviar de carrera o estan fent un grau. I és una cosa que jo crec que, perquè la gent, és el que deia el company de l'estigma, perquè sí que passa allò de l'estigma. Hi ha gent que pensa, no, has d'anar a la universitat, has de fer una carrera. Doncs potser un amic meu que estava fent enginyeria mecànica i ell, això doncs, no li encaixava, ho ha deixat i està fent un grau. Un amic meu que estava fent química també ha deixat la carrera i està fent un grau. I un altre company també que estava fent, jo no recordo si era història, ara està fent filosofia i s'ha canviat de carrera. És a dir, que la gent canvia i que pot ser viable trobar una altra solució quan ja has començat una carrera. És a dir, que millor canviar abans que sigui massa tard.
Mm. Efectivament.
Sí, jo també penso això. És que sembla com que no, hem de seguir com el que ens marca la societat de... i no té per què sempre ser així, no? Que pots canviar, estàs a temps de canviar, d'arrepentir-te i de buscar altres opcions.
Sí, és que jo no sé vosaltres, però jo no recordo a l'escola, quan feia batxillerat, que vinguessin cap escola o institut que oferís formació professional tant de grau mitjà com de grau superior a fer-me cap xerrada.
No.
A mi directament
no.
Venien a xerrar-me... Venien persones d'universitats.
I fèiem com d'això de portes...
Les visites
sí, a la universitat, això sí.
A la UAP. O...
Exacte. Sí, que sí. Jo, de fet, vaig anar a la UAP, a la de comunicació, i perquè era el que volia fer, no? I bueno, doncs vale. Però no vaig anar a un centre de grau superior ni a cap altre lloc per també informar-me o... que algun plantejés que també hi havia aquesta opció, no? No sé si avui dia com està el panorama, però en el moment que vaig estudiar jo, bueno, doncs això, semblava com que el correcte era anar a la universitat, no?
Sí.
Sí, no, i de fet a mi m'ha passat, quan vaig estar en una feina, m'ho va dir, em diuen, tu no tens universitat? I jo, no,
home, doncs, si tens el títol t'aniria bé, perquè et pot ajudar, que tenen raó, et pot ajudar, però clar, és pagar la universitat, pagar, o sigui, és fer molts tràmits i també temps.
Bueno, i 4 anys, també.
És, clar.
Però em sembla una mica trist que estiguem fent, no sé, uns estudis només per al títol, no sé, crec que hauríem de buscar un aprenentatge, no?
Clar.
I ara que dieu això de... del títol, què creieu que pesa més en un currículum, l'experiència o els títols? Hi ha molta titulitis que en diuen o què?
Jo, sens dubte, crec que és l'experiència el que més compta, perquè el títol salta a la vista que pues, això és només un títol, no? Però...
és un paper però que t'obre moltes portes, també, perquè segons com, allà on vas...
És una combinació...
Sí. És que depèn de la feina en si, no? Si és una feina, no sé, de funcionari, no? És veritat que tenir títols sí que t'obre més portes, però clar, al final guanya l'experiència, perquè si ja has treballat a tal lloc i tens no sé quants anys d'experiència inclús en forma de funcionari, si ja has fet alguna cosa de funcionari i ja has treballat tant de temps, ja tens més possibilitats d'entrar. Jo crec que l'experiència acaba guanyant.
Leon, deies que era una combinació de les dues coses.
Sí, jo crec que també doncs, varia molt del camp en el que et trobes. Clar, el company aquí que ha comentat que és tècnic d'audiovisual, jo crec que allà l'experiència... Ai, perdó, de ràdio. Crec que allà l'experiència és clau i jo crec que valora més algú que fa bé el treball que no algú que té el títol i potser no ha treballat mai del seu camp. I jo crec que fins i tot aquí, a periodisme sobretot, molta gent treballa i estudia a la vegada. I és una cosa que jo crec que fa falta aquí perquè, clar, passen els 4 anys i et diuen, doncs necessites tenir no sé quant temps d'experiència. No, doncs he estat estudiant, doncs molt bé, però no et serveix.
Sí, això és veritat, no? Com que poca gent es planteja fer pràctiques mentre està estudiant, no? Perquè, no sé, o sigui, ja, crec que és molt, molt positiu, no?, estudiar i a la vegada aprofitar aquests estudis per fer pràctiques, perquè és el que realment després ens obriria portes, no?, i tenir aquesta experiència acumulada. Però crec que poca gent s'ho planteja, potser també perquè és difícil de compatibilitzar, no?, segons com es miri.
Sí, no, això depèn, perquè jo, per exemple, les pràctiques les vaig deixar per un tercer any, que no tenia, que ja vaig acabar les assignatures i ja, com no tenia d'anar a classe ni res, vaig fer les pràctiques.
Sí, però em refereixo a pràctiques extracurriculars, o, saps, com a part de les que t'entrin per al que és la carrera, de tu buscar-te la vida, doncs no sé...
En un lloc d'oferir-te com a...
Exacte, oferir-te i anar agafant experiència a poc a poc mentre estudies. Crec que això és molt positiu i poc se n'en parla, potser perquè la universitat deu pensar que incentivar a fer això és com treure, potser, dedicació als estudis, no? No ho sé, però no se n'ha... Jo no veig que molta gent ho faci ni tampoc se'n parli gaire d'això.
I parlant d'això de feina, però que ara estàvem parlant d'això de feina, però de pràctiques més d'anar buscant en el sector, tornant una mica això que parlàvem al principi de la universitat pública i la universitat privada, potser també un factor que pot fer que la universitat pública hi hagin més suspesos és precisament perquè els estudiants es veuen obligats, per exemple, a treballar per pagar-se els estudis i a vegades no s'arriba a tot i potser un estudiant de la privada va amb la tranquil·litat de que pot dedicar el 100% del seu temps a estudiar?
Bueno, jo això no crec, perquè també és veritat que la gent que no té molts recursos normalment a la pública aconsegueix estar becada. Per tant, tampoc no és que hagi de pagar els estudis. En aquest sentit.
No, ja ara han passat...
Però vostès sí que estan treballant, tot i que no dediquin els diners aquests pels estudis, vull dir. Clar, potser sí. Estan treballant pel... Ja a casa ja els fan, o estan, o ho volen fer, i ja treballen, potser abans que els que estan a la privada, doncs només estudien.
Segurament, això segur, perquè si és de la privada ja els hi paguen tot, doncs ja ho tenen més fàcil, això segur.
Ja per acabar, ja una ronda així com per acabar de conclusions, jo us vull preguntar, començo per tu, Carles, això, si poguessis tornar enrere, tornaries a fer el mateix, repetiries, estudiaries una altra cosa, ara amb una mica de perspectiva dels anys, tot i que els tres sou joves, però amb una mica de perspectiva sí. Dels anys.
Jo, si ja ho he dit, jo crec que, o sigui, tirant el temps enrere, hauria fet un grau superior i aprofitar això de vegada per fer pràctiques mentre feia grau superior, no? Crec que hauria sigut la manera més sensata o més intel·ligent, no?, de ficar-te en l'àmbit, no?, que en aquest cas que és l'audiovisual, no? És el que m'agradava a mi. Clar, també depèn una mica d'això, no?, de l'àmbit en què vulguis dedicar. Evidentment, si és, jo què sé, pues, filologia, pues hauràs de fer... hauràs d'anar a la uni, no?, perquè és tot teoria. Clar, cada cas és un món. Medicina, pues, igual. Però, bueno, les carreres o diguem, oficis que són més tècnics o més...
Sí,
oficis, podríem dir, no? Crec que no té molt sentit fer potser carreres de segons quins oficis, perquè abans que una carrera eren un ofici, no? I crec que t'obre moltes més portes tenir la tècnica que no la teoria.
Mm-hmm. Cesc?
Jo, per la meva part, per sort, no m'arrepenteixo de la meva trajectòria. Potser sí que hagués aprofitat el que ha dit el Carles d'anar a algun lloc a fer pràctiques, però, bueno, concluint amb el que ha dit, jo també penso que potser abans no sé si hi havia les mateixes opcions que ara, però ara, per sort, tenim moltes opcions. Crec que, això, no?, quan acabin la secundària o estiguin a batxillerat i tal, que poden explorar, perquè hi ha molts cicles, hi ha moltes formacions molt especialitzades segurament del que tu dius. Hòstia, doncs això és el que m'agrada realment. Jo crec que fent això, doncs, s'estalvien anys de carrera, que potser... I, bueno, i depèn, no?, si estan estudiant per ser advocats o... Clar, és que jo crec que és... depèn del que vulguis fer, doncs has de fer el camí del batxillerat i universitat, però el que passa és que jo noto que molta gent està com cega del cicle formatiu, i és com, escolta, que tens el cicle formatiu i pots fer-ho, i està molt bé. Mm-hmm. Doncs una mica això.
I ràpidament, León?
Sí, jo crec, clar, jo en el meu cas, doncs sí, hauria fet periodisme abans, hauria fet aquest any i mig de dret. Però crec que el que vull comentar també per tancar és que, clar, la gent, avui dia, i com has comentat, tot i que hi ha formacions a les escoles, als instituts, als batxillerats, no hi ha la suficiència. Jo crec que cadascú s'ha d'informar bé i ha de tenir clar quin camí vol seguir i decidir-ho abans que sigui massa tard.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinskis Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat,